Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, ben tornada.
Bon dia.
Com et trobes?
Ai, molt millor, gràcies.
Gràcies a Déu.
Estàs en aquells punts de felicitat màxima, sobretot pel contrast.
Exacte. I avui m'he llevat, m'he vist guapíssima. Després la directora de la llar d'infants de la Nina m'ha dit fas molt mala cara i jo, doncs merci.
És el típic comentari que no cal fer.
La gent no es controla.
Sí.
Des de quan es diu que algú fa mala cara? Calla la boca.
Crec que des de sempre s'ha fet.
La gent ho diu,
això? La gent ho diu moltíssim.
Jo dic, fas bona cara encara que la faci dolenta, saps què vull dir?
Tampoc no cal, això.
No, però és com que... Hòstia, no ho sé.
Bueno, però l'important és que jo em sento molt poderosa en aquests moments.
No, però és veritat que és molt fàcil dir només el que és positiu i sobretot amb gent amb qui no tens gaire relació. Perquè si jo amb el Roger, que me l'estimo tant i que som tan amics, un dia el veig realment devastat, li puc comentar. Per algú amb qui no tens vincle, que t'hagi
dit si fas bona cara. És molt maca, la Montse.
És fantàstica, segur,
però millor. No crec.
Jo també soc bueno, igual i de vegades la cago moltíssim.
Sí. Clar, no passa res. Mm-hmm. Estem molt millor a casa. Tinc molts mocs i tos encara, però ja aniran sortint. Paciència, eh? Tarda molt, això.
Sí, sí.
Ui,
això 15 dies ben bons, eh?
I saps quin és el problema? Que quan ja estiguis bé del tot...
N'agafaré un altre, oi?
No, ja no ho gaudiràs.
Ah, ja no ho gaudiré. No ho apreciaré.
Clar. Ja no recordaràs lo malament que estaves.
Com que has tocat fons, ara que estàs normal, et sembla que la vida és fantàstica.
Sí.
I llavors ho vas oblidant.
T'acostumes ràpid a la bona vida.
Sí, és veritat.
Escolta'm, Roger, tot bé, tu?
Va guanyar l'Espanyol.
Va guanyar. Sí. I també hi va haver victòria en un altre sentit.
Tres gols que va marcar l'Espanyol. I llavors vaig tenir un sopar.
Amb qui?
Et veig que penses. Jo, si ja estàs veient, m'estic controlant moltíssim.
Sí, perquè
penso que ha de ser decisió teva si vols compartir amb tota la nostra orientat.
No, mira, com que hem fet partíceps a tota l'audiència al llarg d'aquest procés, que era un procés que s'havia refredat moltíssim últimament... vam aprofitar... Un moment.
Venim-vos a la que soni, sisplau!
No crideu. A veure, calma. Mare de Déu.
No la trobem, eh?
Mare de Déu.
Ara
la buscarem.
Nosaltres.
Res, després del partit que l'Espanyola havia guanyat, vaig quedar amb la Perica i ens en vam anar a sopar.
La Perica, que és aquesta noia amb qui el Roger s'havia com mig xatejat, havien quedat una vegada, però no gaire del tot.
Perdona, era pingüina,
Fins fa una setmana.
S'havia refredat molt la cosa i no sé què va passar el dissabte, que hi van haver uns missatges de vas a veure el partit, sí, val, sopem després. Saps allò que tot encaixa?
I tot va encaixar?
Escolta'm,
estàs il·lusionat?
Estàs bé? Repetireu?
Estic bé.
Tens cutis d'haver tingut un orgasme.
Pot ser que el pròxim partit de l'Espanyol potser repetim aquesta fórmula que va ser guanyadora per tots cantons. El dia 18.
Hosti, però us podeu veure abans, eh?
No cal
que us veieu sempre. Sembla Pirates del Carib, només quan trepitjava a terra.
Home, vols dir... Escolta, tampoc et comprometis tota tan ràpid que necessiteu de lluny.
No, és broma. Escolta'm...
Jo també estic bé, família.
Que bé, Juliana, me n'alegro. Gràcies,
que tothom estigui tan bé.
Et diré, començo a tenir aquella il·lusió del desembre, que a mi sempre em passa, com molt infantil, de nervis de Dia de Reis.
Ai, sí.
Però d'aquella felicitat que realment es tradueix en nervis a la panxa, de dir, ai, quins nervis, quantes coses.
Escolta'm, anirem per feina, perquè veig que t'has apuntat aquí un tema que ara en parlarem, però tenim pendent la gala de l'aniversari del Barça, que es van veure unes cares i van passar una sèrie de coses.
Hilarant. Saps com moques grasses al disc, fruit del deliri?
Sí,
aquella gala
sí.
És ben bé, això.
No, tenim
detalls.
Em va curar
la ciència i la gala del Barça, t'ho juro, eh?
Jo no l'he vista, ganes que m'ho expliqui el tu.
I vindrà en Víctor i la comentarem perquè ell era allà i també ens podrà explicar algunes coses de molts dubtes i molts interrogants que tenim.
Home, és que hi era tothom menys nosaltres.
Sí,
això també és veritat.
No vam...
La Muixca, és veritat, sí.
No hi vam
ser convidats.
Jo
són moments on em poso diva totalment i penso, per què no ens conviden? Si estem tot el dia parlant del Barça.
No sé quin era el criteri dels convidats. Li vull demanar també amb en Víctor.
Que jo no hi hagués anat perquè em vaig quedar a casa fent una truita de patates amb la meva amiga Maria i la meva germana Roser, que era un plan molt millor, però a mi m'agradaria que em convidés.
Escolta'm, abans de tot això, crec que hi ha un document interessant.
Home, hem de comentar una cosa, perquè potser no ho heu seguit, però aquest cap de setmana s'ha fet molt viral un vídeo per TikTok.
You need to get done, 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 that work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one.
La petjada digital és de dinosaure,
no,
en aquests moments.
Un vídeo molt delicat.
Visca Catalunya.
No.
Sempre.
Sí. És un vídeo amb una qualitat espantosa, com amb un mòbil així antic, amb un filtre molt 2014. Només amb l'estètica d'aquest vídeo ja podem veure que té com a mínim 10 anys,
sí.
Si no més. Un vídeo que ja acumula a hores d'ares milers i milers de reproduccions i no m'estranya. Què veiem en aquesta peça audiovisual fantàstica? Que honestament me n'alegro moltíssim que s'hagi recuperat i hagi ressorgit de les profunditats més inhòspites d'internet. I veiem dues persones, dos individus.
Mm-hmm.
Un noi que toca la guitarra i una noia amb ulleres de sol que canta, i com heu pogut apreciar, bastant malament.
Bueno. Això són gustos, eh?
No.
Aviam, a mi no m'ha desagradat, però hòstia...
Jo no ho faig tan bé.
Jo canto pitjor també, però no és la millor tècnica...
A mi no m'ha emocionat aquesta
cançó. No és la millor tècnica vocal.
Fent un homenatge a la Rihanna.
Aquesta noia és, atenció, l'Alba Farelo, més coneguda com a Batguia.
En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro.
Boníssima des d'un terrat i cantant força pitjor que ara, honestament. Ella hauria d'estar contenta perquè ha millorat bastant. Amb els cabells com en un monyo bastant despentinat, així com amb una decoloració molt delicada, com la meva, de fet.
Sí.
Qui és el noi del vídeo, doncs, bueno, que acompanya l'Alba Farelo amb la guitarra?
Que toca la guitarra normalet, eh? Tampoc és...
I que si veus el vídeo no hi ha tant misteri perquè saps perfectament qui és.
No,
però jo entenc que ho has de vendre bé, Juliana.
Deixa'm fer-ho gros.
Sí, fem-ho gros.
Pensa que la gent també s'ha de preparar.
Sí.
Podria ser un amic anònim? Un exnòvio desconegut?
Mm-hmm.
Qualsevol col·lega del Maresme, un company d'institut?
També.
Però no!
Vaja.
El noi que acompanya la Batguia amb la guitarra és també molt conegut a l'escena catalana.
Soc el David Solans, tinc 19 anys, interpreto el Bruno a la sèrie Merlí. Per preparar-nos vam estar 2 mesos amb l'Isaac Alcaide, que va estar fent de coach, i això...
Efectivament, es tracta ni més ni menys que David Solans, actor de 28 anys del 1996, un any més gran que l'Alba, també de Vilassar de Mar, que es va fer molt famós a Catalunya i al món interpretant en Bruno, un dels protagonistes de Merlí, la sèrie conegudíssima de TV3. Però... I què tenen a veure, us preguntareu, la Batguia i en David Solans? Què hi feien plegats en aquest vídeo? Doncs és una història que sap poca gent, però alguns som afortunats. Alguns tenim les orelles molt ben parades des de fa molts anys i anem rebent tot d'informacions i jo tinc una hemeroteca al cap. Que mira, prou bé tracto alguna gent perquè Catalunya podria tremolar en qualsevol moment. De la de coses que sí.
Que ets villarejo ara, eh?
Bàsicament, aquests dos van tenir una història. Van ser noviets quan eren adolescents, just quan la Batguia començava en la música, que, de fet, era en David qui moltes vegades li feia les mescles i que l'ajudava en tot aquest procés musical, perquè ell, i sempre ho ha explicat, en realitat tirava més cap al món musical que no pas cap al tema del sector.
Ara es dedica a ser tècnic
de so,
no?
De fet, però... no, i també té un projecte musical i es mou, per exemple, amb tota la família Pallés, de la Rita Pallés, l'Eudald Pallés, que també es mouen per Vilassar de Mar.
Les primeres cançons de l'Alba... La de Pai, la de Mercadona, totes aquestes, independent, aquestes estan produïdes per en David Solans, això ho sabem?
No et sé dir quines exactament, però ell va tenir molt a veure en tots aquests primers processos creatius.
Això és fortíssim, eh?
Sí, i aquí encara en David no havia començat la sèrie Merlí, per tant encara no era tan conegut. Era, diguéssim, un xaval de Vilassar de Mar, que es coneixien amb l'Alba. Al final, Vilassar de Mar és un poble que també és molt petit, per tant no és estrany, no? Perquè un poble que no sigui gaire gran, la gent es coneix, i més si tens com unes inquietuds creatives. Però és cert que aquesta trobada pot ser inesperada per molta gent i fa gràcia. I aquest vídeo d'ells dos tocant la guitarra s'ha fet viralíssim perquè, clar, moltíssima gent no s'esperava de cap de les maneres aquest crossover. S'han sorprès moltíssim. Tenien menys de 20 anys i em consta que no van anar gaire temps plegats. La veritat és que tampoc tinc molts detalls, per ser honesta. M'agradaria tenir-los. El que no sé és la relació que deuen tenir ara mateix. I també em crida molt l'atenció. Segurament és cordialitat i, de fet, tots dos es segueixen a l'Instagram, per la qual cosa... Entenc que hi ha un mínim bon rotllo, perquè si no, no et segueixes. Jo no em segueixo amb el meu nòvio del 16, m'entens?
Ja.
És veritat.
No ho sé. Després de Merlí, ja que parlem amb el David Solans, Ell després va estar bastant de temps amb la Mireia Oriol, que és també actriu catalana.
Eren bastant icònics, eh?
Molt,
sí.
Molt,
vull dir. Actriu catalana de 28 anys, com en David, i la Mireia potser us sona per les de l'Hoquei o per la Mirada de la Fiona, tots dos projectes de 3CAT. Van arribar a viure junts i era una relació molt pública. Realment els podien veure moltíssims plegats, van anar a catifes vermelles, tots dos, vull dir que se'ls va veure, que es van lluir. Ara fa més de 3 anys que ho van deixar, per això,
què
eh?
Va passar? A transcendir?
No. Avui tots són més incògnites que no per respostes.
Bueno, anem obrint interrogants.
No sé què va passar, però també se segueixen mútuament a l'Instagram. I des de que van deixar-ho, cap dels dos ha fet pública cap altra relació, eh? Que potser n'han tingut, però no les han penjat a Instagram ni enlloc.
Quedes com escarmentat, eh? Després de fer pública una relació molt de manera allò de dir, fer-ne bandera a Instagram,
sí.
Després dius, mira,
vigiles a veure què,
sí,
què
però
ensenyes i què no, suposo.
Sí, però jo crec que passa una mica com en l'enamorament en general, eh? Que et penses que no et tornarà a passar, que penses posaré el freno, però després quan t'hi trobes
estàs tan il·lusionat
tant,
que ho vols ensenyar
a tothom. Per tant,
tu creus
que no s'han tornat a enamorar?
Potser són solters encara.
O no, no, o sí, eh? Senzillament plantejo una altra opció, que és el que a mi em passaria, saps? O sigui, perquè a mi em passa això sempre, que jo em poso una sèrie de límits quan estàs en el moment de desamor, no només lo de l'Instagram, una sèrie de coses que dius, això no tornarà a passar, i després torna a passar tot una altra puta vegada perquè estàs enamoradíssim i et fa una il·lusió tremenda i el penses a l'Instagram.
O potser les parelles no volen ser públiques, no? Perquè en aquest cas eren dos personatges públics,
sí, sí.
I d'allò. Però a mi no em consta, jo segueixo la Mireia Oriol i no he vist cap detall que em faci pensar que en aquests moments estigui il·lusionada.
De fet, va venir l'any passat al programa i ens va explicar que estava tenint una etapa d'anar molt a la muntanya, que havia com deixat de fumar, que ara li agradava molt passejar, que jo vaig pensar, això llueix una crisi dels 30 de soltera tremendo,
sí?
Però això és pura intuïció. Vull dir que potser no.
Bé, passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia. Divendres, tal com ens va explicar en Jaume Miranda, hi havia previst un concurs de dobles de Carlos Cuevas a Barcelona, a Gràcia, a la plaça del Diamant. No sé si vas veure alguns cartells, tu que vius pel barri, tu, Marta.
Com a gracienca no sé com sentir-me ara mateix. És veritat que em posa en un dilema. Me'n vaig del barri o no?
No, no, és que estic d'acord perquè teníem molts dubtes de com aniria aquesta convocatòria. Jaume Miranda, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu com estàs?
Bé, bé, estic bé. M'estic començant a trobar una mica malament. No sé si na Marta m'ha passat alguna de les seves mogudes.
Jaume, fa una setmana i mitja que no ens veiem, no t'he passat res.
I tu no pares de sortir de festa, que
no. La meva frustració m'ha fet voler-te culpar tu, però realment, realment crec que no has estat tu.
Devia ser el doble d'en Carlos Cuevas, probablement.
Ah, això podria ser. Això sí que podria ser, perquè el vaig tenir ben a prop.
I vas anar, sí? Com va anar la cosa? A veure, com va acabar? Va ser un èxit o no va ser un èxit? Perquè aquí ens feia patir moltíssim, quan vas fer la crida.
Home, i quan vam veure els històries del Jaume, encara va fer patir més.
Lluïa
trobada d'esplais, Lluïa.
Com va anar això?
Va ser totalment trobada d'esplais, però a mi, si me feis dir, divendres va ser un gran dia per Catalunya, almenys per jo també, perquè vaig presenciar un dels millors plans culturals en els que he assistit mai, francament, i des de llavors la meva vida ja només va de baixada. El que us puc corroborar és que el certamen va ser un rotund èxit d'assistència. Hi havia molta gent encuriosida, inclús diversos mitjans com Time Out o Código Nuevo per allà, i també una gran multitud de nens petits que jugaven en el parc del costat i van acabar animant el festival, a pesar de que clarament no sabien ni qui era Carles Cuevas per
clar.
Generació.
Clar.
Ells controlen de Peppa Pig, supòs.
Però el tema és que hi havia més premsa que concursants.
Pràcticament.
A veure, és cert que concursants només n'hi va haver 3, és així?
I perdona, però
mare de Déu.
Dos d'ells, jo els hi recomano que parlin, que s'obrin a casa, que trobin un moment per parlar amb la gent que se'ls estima i a veure si aquesta gent els pot animar a no tornar-se a presentar res així perquè no s'assemblaven gens a Carlos Cuevas. És que ens tenim sobreestimats.
Hi ha gent que va mirar-se al mirall i va dir soc pestat que Carlos Cuevas.
O és gent que busca plan de divendres, que també pot ser.
Sí, Marta, però
jo també
molta
buscava plan divendres i em vaig quedar a casa.
Clar, hi ha moltes opcions. Un divendres a la tarda a Barcelona pots fer moltes coses, eh? Anar al cinema, anar al museu, anar a sopar, quedar amb una amiga, fer una cita de Tinder i si no t'assembles el Carlos Cuevas no cal anar-hi.
I com va anar això? Val, tenim 3 persones que creuen que, vaja, que són Carlos Cuevas.
Aquestes 3 persones, elles consideraven que s'assemblaven a Carlos Cuevas, és cert que n'hi havia uns que menys, però jo us puc explicar com se va desenvolupar el concurs. El concurs era una sèrie de preguntes inicialment com quina és la teva parada de metro preferida o quin és el teu marisc preferit.
Hosti,
un poc ens recordant que Carlos Cuevas té el cofundador de Llorito, que és un restaurant especialitzat en productes de la mà.
Molt bo aquest restaurant.
Sí, que de fet en té diversos, no?
N'hi ha tres, n'hi ha tres per Barcelona, sí, sí.
Vale, i doncs, més enllà d'això, d'aquestes preguntes tan superrellevants, també varen poder gaudir d'una passarel·la improvisada on els concursants mos havien de seduir caminant en el ritme d'aquesta cançó.
I perdona, però com camines aquesta cançó?
Està
molt mal desfilar, això.
Clar, has d'interpretar un atac epilèptic, bàsicament, no? No sé, una cosa així. He de dir que va lluir bastant bé, se va veure bastant elegant i seductor. Jo m'haig enamorat diverses vegades, concretament tres. I per si no bastava amb aquesta prova d'alta complexitat, els tres candidats també van haver de presentar un per un el seu millor somriure per tal d'enamorar-nos com si fossin els Carlos Cuevas original. És a dir, increïble. Finalment, el públic, entre els quals recordem que estava jo allà implicadíssim, vàrem haver de, amb aplaudiments i crits, decidir qui era el millor clon de Carlos Cuevas. I la major ovació popular va ser clarament per Nadrià Pacheco, àlies Pache, que sí? Mos explica així com se sent després d'haver guanyat tal prestigiós concurs.
A veure, jo he anat perquè els meus amics els feia molta il·lusió i tal, però a mi em feia molta vergonya i té un punt de ridícul. Jo no vull com... que sembli que he anat aquí per oh, que guapo que soc, m'assemblo tal. No, ho he fet perquè era graciós, era un plan de divendres, als meus amics els feia molta gràcia i m'hagués sigut llenat si no ho hagués fet. Té un punt de friquida i, bueno, no sé, una mica raro, però bé, sí, va estar molt bé, la veritat.
Adrià, enhorabona, enhorabona.
Veieu com era un pla de divendres, ho acaba de dir. I a part,
és excel·lent el Patxe.
Escolta'm, el Patxe li haig de reconèixer un deix Cuevas, eh?
Totalment.
A somriure, o sigui que, mira... Potser li hem trobat el doble de veritat, en Carlos.
Ell s'hi semblava una mica de debò, el que passa que els altres dos, és veritat que clar, semblaven tan poc que la competència era poc aferrissada.
Mira, vos estàveu rient molt d'esplà del concurs d'imitadors, però vos juro que mai he fet tantes amigues com en aquell concurs. És a dir, jo ara, a partir d'ara, les meves amistats antigues i originals les he eliminat de la meva agenda, només m'ho vull relacionar amb la gent que va assistir en aquell event.
I així perdona, vos ho dic. Jaume, jo això ho he de comentar sí o sí, perquè jo estic mirant els Instastories el divendres de Jaume, enganxada completament a tota aquesta història de l'imitador del Carlos Cuevas, i veig que penja una foto amb les organitzadores i veig que una d'elles la conec.
Hosti, qui és?
Aquesta noia, jo vaig gravar un vídeo amb ella quan vaig fer la meva promoció de Sorli.
Ah.
És una treballadora del Sorli Discau?
Aquesta noia és una treballadora, crec que deu portar alguna cosa així, tipus la comunicació del Sorli Discau, i jo vaig estar corrent amb ella, fantàstica la Carla, no m'ho podia creure, dic, per què ara estic veient la Carla, una tia sèria que treballa al Sorli?
No, la Carla és Hannah Montana.
És Hannah Montana, sí. Al matí al Sorli i a la tarda buscant el Carlos Cuevas i el doble.
Jaume, t'ha dit alguna cosa més, l'Adrià Pacheco?
Sí, Adrià Pacheco, àlies Pache, que m'agrada molt lo de Pache, mos ha explicat també com que sempre l'han confós amb en Carlos Cuevas i si mos ha explicat una mica la seva trajectòria com a clon no oficial.
Sí que m'han dit tota la vida, quan era molt petit, que el Carlos sortia ben del pla i que si les monitores de menjador no em deien Adrià, em deien Biel. Llavors, des de molt petit m'ho van dir, quan va sortir de Merlí, de cop, hòstia, tothom començava oh, Pol o Carlos... De fet, alguna gent com es pensava que realment era ell i em van obligar obligat a firmar esquenes i a fer-me fotos, inclús que jo deia que no era, perquè mai he volgut fingir, em sembla com molt raro fingir que ets algú que no ets. Crec que cada cop ens semblem menys, per això.
Hòstia, no ha de ser
molt bé,
fàcil.
Cadascú fent el seu camí.
Quina vida, pobra Patxi, nano, quina història.
Escolta, no és gens fàcil, pobra noia.
Mira, i tant que sí, no és culpa seva, assemblar-s'hi.
Hòstia, que...
No. Ha de ser complicat viure sempre a sa ombra d'un actor tan reconegut, lo que, mira, molt bé per en Patxe, perquè ja que ets el doble, sigues el millor doble i guanya un concurs, no?
Molt bé, clar que sí. Molt. El LinkedIn. Bé,
no vos ho he dit, però és que no només se n'ha emportat el títol nobiliari de clon homologat de Carlos Cuevas, sinó que sí? També va guanyar, atenció, un Òscar de plàstic, que
home,
això sempre queda
sempre
bé tota casa.
Sempre fa il·lusió, sí.
Sempre fa il·lusió. Una botella customitzada amb una etiqueta amb sa fotografia de Carlos Cuevas, un fuet i, el que més em veja fa mi, una camiseta amb sa cara d'en Carlos Cuevas.
I no li havia quedat clar.
En un bon pack, la veritat.
Segur que l'ajuda per dissimular i que la gent no vegi que s'hi assembla.
No, no. Bé, jo he de dir que una vegada me varen confondre l'avió amb en Marc Seguí, el cantant, i jo no sabia com dir-li a sostassa de vol que no era ell, i me vaig fer la foto simulant que era ell. Simplement així, no sé. Però
bueno,
és que no tinc,
o recordeu el dia que en Marc Girón va dir que jo era la Bet?
Ah, sí. També et vas veure en cor.
Bet o té, jo li vaig dir sí.
És la teva doble.
Li vaig dir, clar que sí, Marc, dime.
T'ho diu molta gent.
A mi una cosa que de vegades em passa és que m'escriu algú i em diu, t'he vist avui al metro, a Fontana. I jo estava a Cardedeu passejant i penso, mira, hi ha la meva doble passejant per allà.
Molt bé. És així.
Bé, una cosa he de dir, que na Marta no s'apareix gens a na Bet, però el que diguin Marc Giró... Lo que digui en Marc Giró va a missa, llavors...
S'assemblen moltíssim. Jaume, no les has vist bé. Algú tenim, algú tenim.
Si te fas rastes, potser ho tindria més clar. Ara mateix no té cap de veure's, francament. Escoltau, en Patxa també m'ha explicat si creu que en Carlos Cuevas estaria orgullós d'ell. Voleu escoltar-ho?
Sí.
Home, però anem a escoltar-ho, per favor.
Crec que mereixia guanyar. Suposo, no sé. I és que tampoc m'ho veig a mi mateix, la veritat. A mi perquè m'ho han dit i tal. Jo a mi mateix em costa més veure-ho. Si el Carlos estaria orgullós de mi. Home, per això que he fet, no crec. Que estaria orgullós de mi, no sé. Si està orgullós de mi, que sigui per una altra cosa. No per això, la veritat. No crec que a ell tampoc li agradi gaire aquestes coses. De fet, no va venir i no crec que li agradin molt aquest tipus de coses.
Jo crec que tampoc no li agrada.
El pobre Patxa, realment, Jaume, responent aquestes preguntes pensant per què m'he presentat en aquest concurs que ara de respondre aquest sonat.
De què treballa en Patxa, ho sabem?
En Patxa és músic i productor musical. De fet, en el seu Instagram el podeu veure com fa això, música, i està amb els seus teclats i la seva guitarra. I és un tio hipersimpàtic, vos ajut. Jo vaig sentir que, mira, ja que no conec en Carlos Cuevas, almenys vaig conèixer el seu doble i me va encantar sa sensació.
S'assemblen molt bé.
No és broma.
Sí, sí que s'assemblen de veritat. Un vídeo d'ell tocant la guitarra i tal, que realment té un punt de Cuevas heavy.
Molt bé.
Sí, sí.
Un petó per en Patxa.
I tant. No. Des d'aquí l'enhorabona pel títol.
Vinc a riure, però molt a favor d'aquestes iniciatives, clar que sí.
No, vull dir, ha sortit millor del que em pensava i espero que en muntin més, que
sí,
en vagin fent unes quantes.
De famosos, sí, de Rosalia se n'han fet ja...
Sí, i tant.
Jaume. Fais el favor, per favor, a la pròxima vegada veniu presencialment, perquè diverses persones, evidentment, com que aquella gent estava totalment malaltissa, eren oients de que no sortir d'aquí, perquè tot va junt. I me van dir que, per favor, que vengueu en el pròxim concurs, és a dir, que no falleu.
Doncs va, en el proper anirem a treure el cap, perquè és un bon plan.
Amb quatre rotllos de paper de plata, també.
Jaume, cuida't molt, va, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, guapos.
Déu meu. Dos minuts i dos quarts d'una. És veritat que ara feia dies que no obríem la carpeta Pombo i ens havien quedat alguns assumptes pendents. La mitjana de les germanes, la Marta, ha hagut de fer un comunicat a la xarxa sobre una de les seves filles.
Sí, una de les bessones, la Candela, que per cert acaben de fer 3 mesos. Doncs bé, resulta que feia dies que la Marta Pombo anava rebent comentaris sobre l'aspecte físic de la petita Candela. I ella va voler donar explicacions als seus seguidors.
Yo sé que hay gente que hace comentarios sin pensar. ¿Cómo explico esto? Me preguntáis mucho por qué le pasa a Candela en la cara. Ya os lo dije, estuvo mucho tiempo aplastada en el embarazo y ese lado de la cara se le quedó más dormido. Ha mejorado un montón desde que nació y todavía va a mejorar muchísimo más hasta seguramente se le corrija por completo. O no, y no pasa nada.
A mi, de veritat, és que em sembla terrorífic haver de fer comunicats per justificar detalls de l'aspecte físic i encara m'esgarrifa més pensar que aquest comunicat és per donar explicacions de la teva filla de 3 mesos.
Que no l'ensenyi.
Quin horror.
És que també
aquesta
hauries d'aprendre. És que no prenem, tia.
Recordem-ho, l'exposa diàriament a les xarxes igual que les seves altres dues filles i igual que la resta de nens de la família Pombo. Això és així. Però la Marta, a banda de justificar-se i dir per què llueix així la Candela, també volia enviar un missatge a tots aquells que critiquen l'aspecte físic d'una criatura.
Creo que a mí nunca se me ocurriría preguntar ni que, o sea, preguntarle a nadie qué le pasa a su hijo en la cara, sean en redes sociales o por la calle. Es que no se me ocurriría, me parece indiscreto. Yo lo llevo fenomenal, o sea, no me importa, no me duele y no me molesta porque lo llevo muy bien, pero me parece indiscreto. Y os juro que voy a intentar por todos los medios, junto a Zama, criar a unas niñas y a unas mujeres súper seguras de sí mismas.
És que diversos temes a analitzar i a comentar, a veure. Per mi aquí hi ha dos punts. El primer, això ho sabem tots, fer body shaming o criticar una persona per l'aspecte físic és de molt mal gust.
Totalment.
Dona ales a traumes, bullying, falta d'autoestima, tots sabem quines són les conseqüències de criticar l'aspecte d'algú i no porta res de bo a ningú. I encara em sembla de més mal gust si es tracta d'un nadó.
I que pobra Marta, realment és terrorífic que hagi de rebre aquests missatges.
Clar.
La gent que li pregunta què li passa a la seva filla a la cara o que fins i tot, ja estic segura, que rep missatges mig violent, o sigui, agressiu, saps? No només de pregunta, que ja és prou violent,
no,
de
sinó
de
què feia.
Què feia, com
sí, sí, segur.
Vull dir que pobra Marta, però clar.
Però l'altre punt, i t'ho deia Juliana, és que això de dir que ella i el seu marit intentaran criar nenes supersegures de si mateixes, ostres, és que les has ensenyat del dret i del revés des del dia del naixement, a més d'un milió de persones. Clar, com casa aquest discurs amb els fets, no?
per mi no encaixen. Clar, per mi són contradictòries.
I en un món de fantasia i il·lusió seria fantàstic que tu poguessis ensenyar les teves filles o fins i tot ensenyar-te tu i que ningú et digués res i ningú t'insultés i ningú preguntés, però és que no vivim en un món de fantasia i il·lusió i per això la gent sensata prefereix no ensenyar les seves filles a internet, perquè si tu et penges a tu mateixa i es posen amb tu, doncs l'altra persona té molt mal gust i és una mala educada. Però ets tu, no és la teva filla de 3 mesos que no està decidint. És que estem molt bojos.
Bueno, d'aquí uns anys ens trobarem amb la primera denúncia, no?, d'una filla cap als seus pares per tot el que han exposat durant tota la seva infància. Veurem a veure
però aquí ja no és només a xarxes, és també el documental. Suma-li bueno, totes les maneres d'exposar que tenen aquesta família.
A tot arreu.
Clar, aquesta nena, quan es faci gran i vegi tota una hemeroteca de fotos que estan per internet i que sempre hi seran...
I de notícies de digitals.
Clar, ja
o sigui, nosaltres també.
Clar, serà impossible esborrar
Marta
el rastre.
Marta Pombo respon a les crítiques sobre l'aspecte de la seva filla. Ostres, això t'ha de marcar en aquesta vida. I per molt que et diguin, no, et faré créixer en un ambient supersegur, seràs la nena més guapa de casa, per molt que tinguis la cara així o aixà. No es pot.
Però no entenc no com la Marta Pombo no fa aquesta reflexió de dir, ostres... Amb tota la... O sigui, una mica a escola dolceïda que explicava amb la polèmica del fuet, ja vaig veure que no volia ensenyar la meva filla.
Clar.
Com et passa això, que s'estan posant directament amb la teva filla algo tan negatiu i no tens ganes de deixar-la de penjar? I no veus que l'has de protegir?
Has de viure en una bombolla o portar una vena als ulls, perquè és que si no, no... I això siguis normativa o no normativa, eh?
Totalment. Mm-hmm. Però vull dir que quan et passa... Si només et responen que mona, jo entenc que tu puguis viure en el teu món de
lulu.
De... Però en el moment on s'estan posant amb la teva filla, com no ho frenes...
El primer que passaria pel cap seria, sí, deixar-ho de fer.
També la gent, estalvieu-vos aquests comentaris, per favor.
Això és el primer, des
del meu. És que, per favor, eh?
Però clar...
Sí, una roda.
2 minutes per sobre 1:15. Mira, dijous ens va quedar pendent parlar de la creadora de contingut, la Núria Casas, perquè es veu que també ha tingut uns dies complicats a casa i crec que estàveu en el mateix moment les dues famílies, Can Muntaner i a Can Casas, amb
Can
problemes.
Can Casas, mil cops pitjor, eh?
Molt
ara
pitjor,
ara
molt
ho detallarem.
Pitjor.
Recordem que ella és famosa a les xarxes per fer vídeos d'humor sobre maternitat, sobre criança, també sobre educació, i també per ensenyar, ara que ho comentàvem, la seva família, que és el seu marit, l'Arnau, i els seus dos fills, que són en Biel i l'Àlex, de 5 anys i 1 any. I de tant en tant aquí el programa parlem d'ella perquè, per exemple, fa unes setmanes vam comentar aquest vídeo de la Núria on ella reflexionava sobre com la paraula mare no és l'única que la defineix.
Soy Núria y soy educadora infantil, actriz, creadora de contenido, hija, hermana, amiga, pareja, mujer. Y es que además también soy madre. Soy todas esas cosas y no descuido ninguna porque todas esas cosas...
Doncs bé, aquests dies, sobretot la Núria, ha estat parella. A part de mare, però molt, molt, molt parella, perquè el seu marit, l'Arnau, ha estat ingressat una setmana a l'hospital per pneumònia. Ha estat molt xungo, molt xungo. Feia patir molt i ens ho anaven ensenyant. Es veu que va començar amb una febre molt alta, de més de 39, això va ser el que els va alarmar, van anar a l'hospital, se'l van voler quedar, no s'ho esperaven, ràpidament li van col·locar les vies i li van començar a donar antibiòtic, i la Núria va fer les maletes i es va quedar amb ell.
Arnau en la mierda, es pasaba una noche chunga porque tenía mucha tos. La fiebre no le baja ni con el antibiótico ni con nada de lo que le han metido. Es verdad que no está a 39,5, pero está a 37,8 y no consiguen bajarla. Así que nada, tenemos que esperar a que venga el médico y aquí estamos. De noche romántica, la verdad que ha sido una noche desenfrenada de locura. Y bueno.
Ella a l'hospital amb un coixí.
Pobre l'Arnau. Aquí estamos pasando tiempo de calidad juntos.
T'ho juro. A mi em fan gràcia, fins i tot en aquests moments, amb aquest sentit de l'humor que tant els caracteritza i fins i tot en moments de tensió i més crítics, no? Però jo no podia parar de pensar mentre veia tots aquests stories. Com carai s'ho han fet amb la canalla?
Clar.
Perquè... Com s'ho han fet? Com s'ho han muntat? És veritat que tenen una xarxa base amplíssima, perquè la Núria té 6 germans, té els pares, l'Arnau també té els pares, vull dir, és una xarxa amplíssima i han pogut repartir-s'ho bé, imagino. I es nota que tenen un màster en logística, no sé quina universitat se l'han tret, però el tenen tots dos, i tot i això els ha costat, perquè la Núria també tenia les seves coses professionals, no? Tenia funcions de teatre, amb aquesta fonia que ja se li intuïa la veu, perquè quan un té un virus la repleguen tots. També tenia altres esdeveniments, gales, festes, i ella se sentia culpable i explicava fins i tot que marxava plorant de l'hospital, de l'habitació on estava l'Arnau, perquè se sentia culpable de deixar-lo sol, d'abandonar-lo. Però bé, quan van començar a remuntar, ella va dir que passaria més temps a casa amb els nens perquè la reclamaven moltíssim i l'enyoraven, i jo tenia esgarrifances de pensar, ostres, com s'ho han de fer les famílies en una situació similar
i que tens una xarxa de dues persones. O inexistent.
O que no pots ni pagar una cangur, perquè la Núria, encara que tingués només un germà, té els
podria.
Diners per pagar una cangur 15 dies.
Pots no tenir xarxa ni diners i llavors sí que es complica
molt la cosa. Que difícil. És que, o que també ets mare solter, saps? És a dir, molts escenaris que em fan posar la pell de gallina. Però, afortunadament, en el cas de la família Casas, hi ha final feliç. Quina energia!
Bueno, s'ha sortit del pou, no? S'ha sortit ja de l'hospital.
S'ha sortit, perquè des de dijous passat l'Arnau ja és a casa amb la Núria i els nens, feliç, també després de tants dies a l'hospital i d'haver-los enyorat moltíssim. Us haig de dir que no està al 100%, és normal. Ha perdut molt pes, molt múscul, molts dies allí estirat a l'hospital, sí. I els metges li han dit que s'ho prengui amb calma. Però, clar, la paraula calma, quan et diuen no, has de fer repòs, perdona, em tinc un nen de 5 anys i l'altre d'un. Això no acaba d'encaixar gaire en la meva situació familiar. I perquè pugui fer repòs un dels membres de la parella vol dir que l'altre ha de pringar el doble. Això és així. Sí, sí. I s'ho ha de posar a l'esquena. Situació delicada, i suposo que per això l'Arnau va dedicar unes paraules d'amor a la seva dona quan va rebre l'alta. Unes paraules
estan tan bé,
em fan tanta enveja. Me n'alegro tant per ells. Li deia a la Núria amb una foto feta des de l'hospital. Ella, des del segon u al meu costat, però també al costat dels nens, tenint cura de tot sense pensar en res i sense preocupar-se per com estava ella. Actuant, treballant i amb la llengua fora, ha tingut una setmana al límit. Hospital, escoles, sopars, dutxes, teatre, casa. Sempre amb bon humor i animant-me fins i tot quan estava esgotada. I diran que d'això es tracta, que és el que s'ha de fer. Però hi ha moltes maneres de fer-ho i, sens dubte, la teva és la millor. T'estimo, signa l'Arnau. Sí,
els hi ha anat
que
molt
bonic,
bé, això.
Que bonic, molt
no,
bé.
No,
els
ha... vegades...
Bueno, sí, és veritat, s'ha de buscar la cosa positiva tot plegat.
En aquests moments surten coses boniques, com
I
és el
podem veure, de fet, un exemple d'aquest suport incondicional que li brindava la Núria des de l'hospital a l'Arnau perquè van penjar un vídeo resum de com va ser aquesta experiència.
Arnau. ¿Puedes ponerte bueno? Que quiero que vayamos a casa, que quiero montar el árbol de Navidad.
Hostia.
Es que estamos a 25 de noviembre ya,
hostia,
¿eh?
Tío.
Espabilate, ¿eh? ¿Lo puedo montar sola?
Es que creo que pediré que me extiendan el tiempo aquí para...
L'Arnau, que es volia, pobra, fondre.
Ja, estava, que te bajo yo.
Ara ella, que jugava amb el llit, ara amunt, ara avall.
Aquests també ho graven tot, ¿eh?
Sí. El borde...
I ja veuràs què li pregunta. Ara li preguntarà una cosa que ja veuràs.
Arnau, ¿estás vivo, no? ¿Te ayudo? No.
Hostia.
¿Quieres que tengamos otro hijo?
Millor moment de la història per preguntar si volen tenir una altra criatura. La tindran seguríssim, però ara mateix els hi va malament. També et diré que han remuntat, però hi ha hagut recaiguda. Perquè un dels petits, l'Àlex, ha agafat el virus del boca, mans, peus, que diuen que és un dels pitjors virus que pot agafar una criatura.
Però dura pocs dies, diuen, eh?
Ja, però vèiem ahir un Instastories de la Núria, que justament era el primer cap de setmana que tornaven a estar tots junts des de l'hospital amb la criatura a coll, dient, hem tornat a caure, doncs mira, tant de bo tinguem les festes en pau. Prou virus ja, d'una vegada, per favor.
Molt,
ens mereixem uns dies, ja ho sé, però ens mereixem uns dies de calma,
totalment.
Sisplau.
La cosa bona és que arribareu tots plegats al Nadal, forts com roures.
Ara, sí, serà tornar de festes i caure tots com mosques.
Totalment. Quan descanses, és quan el cos et pilla.
Sí, ai, no.
Bé, ara farem 3 minuts de pausa i atenció perquè a la tornada...
Plauran el bé.
Comentarem tots els detalls, que ja us sentiu com va anar la cosa, de la gala del Barça al Liceu. Aquest era la porta cantant. També vam veure Piqué i Chi al costat de Xavi i Núria Cunillera, una imatge que va fer il·lusió i que també hem de comentar. O la vergonya descomunal que van passar Gavi i Lamine Yamal quan els van fer sortir.
Ha mancat
la mascota del Barça.
I en Guardiola. També parlarem d'ell,
home, sí, parlarem d'ell. Víctor, a punt, eh? Parlem de tot això ara.
Estem a punt, gràcies als tres.
Perfecte.
Tens la saca, Víctor, d'ahir?
No, estic refredat.
Ara ens expliques on vas. Ara
no t'amacostis,
ara ens expliques.
Cuideu-vos, sisplau.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Tres quarts d'una del migdia, divendres al vespre el Barça va celebrar la gala del 125è aniversari al Gran Teatre del Liceu. L'acte es va retransmetre per TV3,
sí,
no?
Sí, i després per Esport3.
Exacte.
No. Enganxada.
Seguint minut a minut, vas fer?
Amb la boca oberta, tota l'estona, i els ulls com a taronges. No em podia creure què estava passant i el que estava veient.
Escenes realment memorables que ara comentarem amb en Víctor, que hi era allà, i l'acte començava així, amb la porta.
Bé, sigueu tots benvinguts i benvingudes a la gala del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Avui és un dia molt emotiu, és un dia històric i és un dia per estar orgullós de
estava
de ser
content en la porta i tu vas dir que en algun moment fins i tot s'emocionava una mica, no?
És que
quan parlava.
Era com el seu casament. És que no sé com explicar l'energia d'en la porta. Et podria dir que és el típic que si vas a un autocar s'asseurà a primera fila i agafarà el micro del guia turístic i es posarà a cantar. És al contrari de la catalanitat cap endins, ell és expansiu.
Totalment.
Ell és el desacomplexament.
Estava còmode, estava feliç, s'ho estava passant bé, no duia cap paper, no va llegir res.
Es casava amb el Barça, era el seu casament amb el Barça.
No va llegir res, però diuen que tenia prompter, per llegir tot això que deia.
Sí, un d'aquests invisibles, aquests que no veus des de fora, saps? Hi ha una pantalleta aquí.
Però sí, estava totalment deixat anar i hauria sigut poc estrany que es fotés a bremar, perquè és escola a la porta.
S'emocionava de seguida. Però Víctor, va començar...
I és capaç de fer discurs sense... O sigui, ni pronta, ni mitja hora parlant.
Pot
parlar sense problema, cap paper i canviant d'idioma. Sí. Va canviar en català, castellà, anglès, ho pot fer francès fins i tot sense problema.
Tu el divendres al migdia ens deies que s'anava una mica a última hora, que hi havia coses que, bueno, que s'estaven fent a correcuita. L'acte va començar a l'hora que tocava i estava tot preparat?
Sí, bueno, es va allargar per 40 minuts de discurs del president, es va allargar, havia d'acabar a les 9 i va acabar gairebé a les 10 de la nit.
40 minuts va fer el president de discurs.
Sí, sí. I en Flick dient, anem.
No, Flick anava mirant el rellotge.
Però tantes coses ha de dir el president.
Clar, i Flick anava mirant el rellotge i en un moment, és que això va ser molt bo perquè va donar l'ordre, es va aixecar tot el primer equip del Barça, van anar a l'hotel a l'antic Juan Carlos a dormir perquè el dia següent tenien partit que van perdre.
Sí.
I clar, en el moment de bufar espelmes amb un pastís molt maco d'escrivà, diu la porta, vinga, que pugi el primer equip a ajudar-me a bufar.
I no,
diuen, no, que no hi ha ningú.
El Flix els havien portat.
Ningú havia avisat al president que el primer equip i l'entrenador havien marxat i ja estaven a l'hotel. I llavors, bueno, va dir, doncs que pugi a totes les seccions. I van pujar al femení, al bàsquet. Però sí, va ser el moment graciós que ningú l'havia avisat i es va quedar amb una cara, clar, i volia la imatge de tothom bufant allà.
I el moment, Pep Plaza, sabeu, l'imitador del Polònia del Cracòvia, imitant Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, en Flick, què devia pensar?
No devia entendre res, pobre home.
Posareu el tall, perdoneu, però és que t'ho juro que a mi això em va obsessionar tantes coses, tants detalls, és un calendari d'advent, aquesta gala.
No, i a part, jo vull dir que qui va fer el realitzador o la realitzadora de l'esdeveniment, un 10, perquè anava punxant les reaccions de la gent del públic, i a mi això em va donar la vida. Sí, m'interessava més el que passava baix que el que passava dalt de l'escenari.
El responsable és la trinca, bueno, el Toni era el responsable de fer tot una mica, que era el director de tot. Però sí, el realitzador molt bo i anava punxant les imatges concretament. I clar, es parlava molt de Núria Cunillera, de Gerard, la seva parella, clar.
Amb la Clara Chia pràcticament morrejant-se,
Bueno.
És el primer cop que van a un acte com oficial, com a parella, i que es deixen veure perfectament, perquè TV3 no parava de punxar-los i veure un primer pla de la Clara Chia, que jo la vaig notar un puntet incòmode.
Ai, li fa un petonet, eh?
Sí, sí, és que es fan un petó i tot.
Primera vegada, la presentació en públic com a tal, després de tant temps. Però sí, sí, i molt bé, però... I tothom molt... Mira, molt guapa, sí. Anaven els dos superelegants.
Amb vestit, aquella, amb americana, tots dos, i pantalons,
Se els veu bastant, tan bé.
Com ens estem reconciliant, Amb el Piqué, amb tothom, amb el fet.
Jo soc molt xier, però
Bueno, a mi, com que ara m'encanta el Piqué, la Chia em cau superbé des de que em van dir que en realitat jo li queia bé. Mira, tot es va posar en el lloc.
Que bé.
I com veu veure la Núria i en Xavi, que estaven al costat de...
Jo no els vaig veure parlant entre ells, perquè estaven al costat, estaven Núria i Clara, compartien un d'això del braç, el compartien, però no vaig veure que parlessin, però estaven... Bueno, és veritat, es va abraçar el Xavi i el Piqué, es van abraçar.
Sí, clar.
Però entre elles no vaig veure que parlessin, però bé. I clar, al moment de Pep Guardiola, que surt allà, i la Núria com es riu, llavors ja la gent ja diu, ja està, mira, s'estan fotent de Pep Guardiola perquè hi ha la mala relació Pep-Xavi.
Mira, fem una cosa, posem aquest fragment, que és el moment que en Pep Plaza, el que deies tu, Marta, fa imitacions, fa una imitació d'en Guardiola i de l'Andrés Iniesta, i llavors ens punxen en Xavi descollonant-se amb l'imitació.
Clar que sí, en Xavi és el tipus de català que no ha desconnectat mai TV3 de la televisió i llavors s'entén.
Addicte a Polònia.
Es pixa de riure.
Sí, sí, li fa molt riure. Aquest és el moment.
I el loro, que no estamos tan mal. Quan semblava que no podíem guanyar res més, arriba el Guardiola.
Sí, la veritat és que estic... No he pogut venir perquè estic tot esgarrinxat. Quan arribo jo, estem contents, que fem les coses millors, que les fem. Estem contents de tot el que hem assolit amb els jugadors, amb gent gran talent i d'aquestes coses que sempre...
Xavi rient.
Fem les coses millors o pitjor, però fem el que sí que vaig inculcar tots els jugadors és que ens havíem d'allà ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Oi que sí, Andrés? Sí, la verdad que sí.
I això a en Xavi li fa moltíssima gràcia. I en aquest moment també ens punxen en Piqué i la Clara Chia, que no acaben de riure. Somriuen com obligats.
Trencada no està, la Clara.
No, no s'està partint la caixa.
No té, sí, no té la cara desfigurada de tanta rialla.
Però en Piqué somriu... tampoc, eh?
No, té el riure com una mica congelat,
saps? Es mouen poc la cara en general, eh? Ojo que no s'hagin punxat botox, que també pot ser.
Un punt arriscat d'haver comptat amb els imitadors del Cracòvia i del Polònia... Per fer tants gags dins la gala, no? Perquè hi havia molta gent que no hi connectava. Clar, el públic de TV3 igual es partia la caixa des de casa. Mm-hmm. Però la gent d'allà, tota la gent que tampoc no entenia l'idioma i tot, estaven un punt descol·locats, no, Víctor?
Sense caracteritzar tampoc fa tanta gràcia. No?
Què feia la gent? Sí, sí. Quin ambient es respirava allà?
Va imitar un moment a Zapatero, va imitar...
Sí.
A Carbaros Caída i allò, clar, la gent pensava, hòstia, això Flick ja sí que no és impossible que ho entengui.
Mira que ha fet un màster també en la catalanitat, però clar, aquí no hi ha arribat.
Clar, però per això van perdre, perquè en Flick estava, que no sabia ni on era.
Jo crec que en aquell moment ja...
No va dormir, aquest home.
I ja feia els personatges que millor se li donaven i llavors ja deia...
I d'anar a lluir-se.
Clar, llavors ja va començar, s'havia lluit el president 40 minuts de discurs i va dir, doncs jo també.
Segueixo obsessionada amb els 40 minuts de discurs, però per què tant? Què va dir?
Tot va repassar tota la història.
Va fer un repàs, no?, de
la història.
I jo crec que si mirava el Pronter, si és que el mirava, jo crec que només era el guió. Només era les...
Punts, anar mirant punts, l'any.
Exacte, punts, ja està. La resta, evidentment, no. O sigui, tot allò ho té al cap.
No és un discurs, és una TED Talk, això. O sigui, excessiu.
Ell porta l'escut al pit. Hòstia, l'escut al cor.
Salvatge.
Entre la grada estava Musca i Julieta convidades. Musca ho viu, bueno, emocionada, perquè és el seu Barça, i és veritat que Julieta o altres doncs ho viuen més normal, més normalet, perquè tampoc ho viuen tant. Però la Musca em van dir que estava molt contenta, més va passar pel fotocall, i estava molt contenta de ser allà, que després crec que estava malalta aquest cap de setmana, així que un petó des d'aquí, que es recuperi.
El moment de fantasia pura, que és el moment que apareix Pep Guardiola en un vídeo, això sí.
Crec que ens queda un missatge molt important que havíem de rebre. Quin missatge, el de Pep Guardiola.
El de Pep Guardiola, sí senyor.
I ja dins del desig veure si hi ha bon ambient, repartir unes targetes...
A veure, algú pot explicar què va passar aquí? Perquè és un primer pla de Pep Guardiola cantant la cançó de Manel, fent un playback.
El que tothom s'esperava era que en Guardiola dedicaria unes paraules d'amor cap al club de la seva vida. I el que va sorprendre és veure'l amb un fons negre, amb un primer pla on es veia aquesta esgarrinxada al nas. Per tant, és un vídeo gravat fa 3 dies, fa 4.
Al cap ja no, però...
Al cap ja no. Fent playback de la cançó Aniversari de Manel. Molt llarg. O sigui, un minut fent playback i en Guardiola sense... Vull dir, amb els ulls emocionats, amb els ulls com vidriosos, aguantant-te la cançó. A mi em va descol·locar. I vaig pensar... Què ens vols dir?
Devia ser idea seva? O
aquest
això?
És el tema. Això
moltes vegades, aquestes gales, vull dir, hi ha tot un equip de guionistes, hi ha tot un equip de gent que ho organitza i que potser li van dir, mira, serà boníssim si tu et fots a fer... Perquè, a més, és veritat que també hi ha aquesta relació entre Pep Guardiola i Manel, que és com
Manel
una cosa
històrica. Manel ha repostejat aquest vídeo, com dient, ens ha fet molta il·lusió que això passi. Però hi havia altres maneres, no?, potser de fer homenatjar els Manel i el Barça... Bueno, no sé.
En tot cas, en Pep li va semblar una bona idea, si no va ser idea.
Però feia una cara.
T'hi has de posar molt bé.
Una cosa, feia una cara de destrossat.
David
que sí,
Carabén li demanaria també, Toni Cruz. Bueno, jo crec que entre tots van parlar i va sortir. Però sí, clar, una cara... I a més va perdre... O sigui, no va venir, que estava el Chiqui i el Soriano, els dos caps del City, estaven aquí, per anar a estar a la gala, però ell no va venir i a sobre va perdre aquest diumenge contra el Liverpool.
És que...
Un partidàs, o sigui...
Per això, no el penso criticar mai, perquè s'ha d'estar les bones i les madures.
Moments molt dolents. David Carabén, que va anar a la gala amb la seva dona, la Flora Saura, i els dos nens, que ja no són nens, són adults, pràcticament.
David Carabén, fantàstic, eh?
Ell és genial.
Gran, gran comissari d'aquests 125 anys al Barça.
Els programes dels dijous a TV3...
Imagina. Molt ben fet,
jo vull que
enhorabona.
Faci més coses, en David. Sí. Jo l'he descobert en aquesta faceta com de comunicador que li rellisca una mica tot. Sí. És molt natural que ell surt allà i tant li fot-se a la càmera o no. Tinc aquesta sensació.
Jo crec que serà inevitable, que ara d'alguna manera també serà la cara dels projectes que faci el Barça d'aquest estil.
Sí, segur.
Hosti, què ens volia dir en Guardiola, eh? T'ho juro que vaig anar-me a dormir pensant...
Jo crec que ell no ho sap, Marta. Jo crec que va venir un equip a casa seva un dia abans, li va fotre la càmera al davant i va dir el jambo o la jamba que es dedica a fer el guió d'això, ha decidit que et toca això.
És que això passa amb aquesta mena de gals.
Ai, la cara de Núria Cunillera, ja ho hem dit, sí, sí, dient què està fent.
Escolta'm, ara posarem en Joan Dausà, que també el van convidar a pujar a l'escenari, a cantar l'himne del Barça, que dius, l'himne comença bé, jo el sabia, bueno...
Crec que és la cançó més coneguda que he tocat mai.
A veure, toca, Joan.
Tot el que...
Hòstia!
És un clar...
La versió trista de l'himne del Barça.
Clar, però dius, per què no porten la Roser Music i que ens foti aquí un super show amb foc?
En Joan s'ho va preparar perquè dius, val, l'himne comença bé, correcte, i hi ha un moment que ell es permet la llicència de canviar la melodia. A veure què us sembla.
Estem d'acord, una bandera ens agermana.
També va passar allò que la gent intentava aplaudir, no sabien quan havien d'aplaudir.
Costa molt de seguir.
Que apareixerà la Judit en qualsevol moment.
En qualsevol moment es presenta aquí la Judit.
Tenim un nom que el sap tothom.
Sonava bé, però a nivell de sonor, el Liceu, perfecte.
El Liceu, l'acústica perfecta. Això
el Liceu no va fallar.
Atenció a la llicència d'en Joan Dausà. No sé què us ha semblat.
Tothom s'agradava més del compte.
Ho deixo reflexionar, anem a publicitat i acabem de comentar.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Bé, doncs, fins aquí aquesta gala del Barça al Gran Teatre del Liceu. Recupereu-la, si podeu.
Amb en Gavi, en Lamin i el Cat.
Sí, morts de vergonya pujant a l'escenari amb la mascota del Barça.
160.000 seguidors a Instagram i a Cat, que és una noia.
Ah, Instagram? Sí. Ah, és una noia?
No podia ser menys. I una noia allà sota del Cat.
És que tenir Instagram és important, eh? Fixa't el que et dic.
Qui més dius que hi havia el Barbocat ahir menjant?
Ahir, la celebració que van fer una acció de gràcies, vi el Justa i Marcos Fran.
Una acció de gràcies, vols dir?
Això sí, bueno, sí, ho anava a dir en anglès, però ja no em sortia perquè estic refredat.
Víctor, cuida't molt,
Molt.
Bueno, que en veritat era un dinar de Nadal normal. Però al final
deixem aquí, fins demà.
Gràcies.